En los 1485 kHz del dial, Radio Alcoy, Cadena Ser.
Radio Alcoy, Cadena Ser y 40 principales. Somos la radio.
Este verano, apúntate a Viver Alzamora. Conciertos, magia, talleres, baile, manualidades y muchas sorpresas más para que los más pequeños de la familia disfruten a lo grande. Recuerda, del 10 de julio al 21 de agosto, te esperamos todos los martes y jueves a partir de las 8 de la tarde en el Centro Comercial Alzamora. Más información en ccalzamora.es. Centro Comercial Alzamora. De todo para todos.
Estas vacaciones circule con seguridad. Desde la ITV de Alcoy le recordamos la necesidad de pasar la inspección de su vehículo. Para su comodidad, la ITV de Alcoy permanecerá abierta del 1 al 14 de agosto, de lunes a viernes de 7 a 21 horas y del 16 al 31 de agosto de 7 a 14 horas. Sábados cerrados. Para lograr un servicio más rápido, puede solicitar cita previa a través del teléfono 902 108 368, también en la página web www.circuitv.com o descárguese una app llamada ITV Cita Previa.
Radio Alcoy, en el 1485, Onda Media, Cadena Ser. La radio es así.
Aterio.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del migdia, 22 minuts. Benvinguts a l'edició local de Hoy por Hoy. Agraïm de nou que ens segueixen i que confien en Radio Alcoy per a estar informats. Hem arribat ja dilluns 30 de juliol. Comença una nova setmana que es preveu amb temperatures altes pròpies de l'època en la que estem. Així començarà també el mes d'agost. I una recomanació per a tots vostès és que passen aquestes altes temperatures amb nosaltres, amb Radio Alcoy. Avui hem convidat a Javier Pascual. Ell és economista i agent de segurs amb 40 anys de trajectòria d'experiència a les seues esquenes. Anem a conversar de seguida amb Javier Pascual, recentment reconegut també per la Cambra de Comerç. Molt més jove, però també reconegut, és José Miguel Ferri, un dels alumnes de la Universitat Politècnica de València, que ha sigut concedit per part d'un tribunal el Premi Extraordinari per la seva tesi doctoral. Anem a escoltar també a este jove alumne i també la tasca que ha desenvolupat en la seva tesi doctoral. Tendrem també la informació comarcal, l'actualitzarem en la segona hora. Arribarà fina també amb les cartes del tarot i recorden que avui dilluns de nou tenim el torn dels oients. A partir de les 2:45 poden parlar en directe, telefonar-nos, parlar en directe, o bé, si volen, enviar-nos la nota de veu amb la seva intervenció al 655 99 57 95, o bé grave el seu missatge al contestador de Radio Alcoy, que és el 96 652 62 77.
Hoy por hoy, hora 12.
Comencen les obres de consolidació de l'illa de Rodes que evitaran el deteriorament de l'antiga fundició. Està previst que arranquen avui mateix. La societat limitada Víctor Tormo és la que ha presentat l'oferta econòmica més ventajosa per a cometre les obres. Es durà a terme per un import de 240.000 euros. Els treballs tenen una duració prevista de 4 mesos. I I ho hem dit al principi, comença una setmana d'altes temperatures. Enrique Moltó, bon dia.
Bon dia a tots. Situació del temps que ve avui pràcticament protagonitzada, com tots aquests dies, per l'estabilitat total i absoluta. Les temperatures màximes pot ser que avui i demà siguin un poc menys altes que el cap de setmana. En qualsevol cas, estaran sempre per damunt dels 33-34 graus. I de cara a partir de dimecres dijous, pues, bàsicament, el que anirem notant serà un increment de les temperatures màximes que es posarà per damunt dels 35-36, inclús pot ser que els acosti als 40 graus de cara sobretot al pròxim cap de setmana. La onada de calor no serà tan intensa com en altres punts d'Espanya, però evidentment es deixarà notar, amb mínimes que també tots aquests dies estaran per damunt dels 20 graus.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
28 grados centígrados.
Nota necrológica.
Atención, Alcoy y Labdet. Ha fallecido don Santiago Picó García, natural de Labdet, viudo de doña Julia Iborra Picó. Los oficios de misa y corpora in sepulto tendrán lugar este martes día 31 a las 10 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 4 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Con Baixi Borredá todo será más fácil, ya que disponemos de distintas secciones: ferretería, hogar, menaje, pinturas, toda clase de artículos y maquinaria para tu jardín y piscina, accesorios para el automóvil. Somos Baixi Borredá. Nos encontrarás en Avenida Alacant 21, Autovía Alcoy Cocentaina.
Baixi Borredá os desea felices fiestas de Cocentaina. Con la llegada del verano y las vacaciones, solo piensas en relajarte. Y qué mejor con un buen sillón o sofá. Aprovecha las super ofertas que por apertura te ofrecemos en Tresillos Muñoz. Somos fabricantes. Escucha, conjunto 3 más 2 plazas desde 420 euros. Cheslong desde 480. Sillón relax desde 230. Colores a elegir y tejidos antimanchas. ¿A qué esperas? Es tu tiempo de relax. Aprovecha nuestros increíbles precios. Gracias por apertura. Te esperamos en Tresillos Muñoz, Centro Comercial Gormaz, local 32, Cocentaina. Descansa, desconecta, lleva una vida sana con Tresillos Muñoz.
Javier Pascual es economista y ha estat al front de Mutualidad de Levante més d'una dècada. Enguany va rebre el reconeixement, entre d'altres persones, a la trajectòria professional, en el seu cas, medalla al mèrit de la Càmera de Comerç d'Alcoi. Volem agrair la presència de Javier Pascual, donar-li l'enhorabona.
Moltes gràcies.
Què tal? Bueno, va ser un acord unànime de la Càmera de Comerç per a otorgar-li aquesta medalla al mèrit de la Càmera per la seva trajectòria. No va ser l'única persona reconeguda, no?
No, no. La Càmera el que van fer va ser fer un reconeixement a títol personal, no com a representants de les institucions que estan allí incluïdes, sinó com a persones de tots els membres, tant del Pleno com del Comitè Executiu, en el qual jo vaig estar en les dues parts, en l'última fase dins del Comitè Executiu, i es va fer primer als membres que eixien, perquè ara es van tornar a fer eleccions, en les quals va cessar Enrique Rico i va entrar Pablo de Gracia com a president, i també es va fer el reconeixement al mateix Enrique com a president de la Càmera des de, crec recordar, de l'any 99, que crec que està quasi 40 anys presidint la Càmera.
Què representa que una persona que ha estat dins d'aquest plenari com a vocal li retren aquest homenatge?
Home, pues jo crec que dona molta satisfacció, perquè realment jo ahir vaig estar, crec que recordar, des de l'any 2000 vaig entrar com a vocal per part de la meva pertenència a Dato Associación, que era l'Associació Genèrica d'Empresaris d'Alcoi i Comarca, que després s'ha convertit o ha derivat en lo de FEDAC, i clar, era una de les formes no soles d'aconseguir aquesta unió de totes les associacions empresarials, professionals, sinó a més portar-les dins de la Càmera com a ente econòmic que en teoria pues, també és assessor de l'Ajuntament i de les demés confederacions empresarials. Després d'ahir, quan ja vam fer les segons eleccions, ja em vaig passar al comitè executiu, era del, crec que era l'únic que no era empresari, era gestor d'una empresa, de la Mutua Levante, i clar, dins de tota aquesta tasca que es va fer, doncs, de participant en tots els comitès, les comissions, els projectes, el pla estratègic del COI, doncs, després de tota aquesta feina, que també és la fas gratuïtament, perquè més per dedicació i vocació que no una altra cosa, doncs, que al final te ho reconeguen, doncs, el plena molt de... dona molta satisfacció i molt d'orgull el que els mateixos companys teus però reconeixen tota aquesta llavor feta.
Uh-huh. Una càmera de comerç, bueno, Enrique Rico ho ha dit moltes voltes, d'ací no es cobra, no? I estem tenint uns representants que, bueno, que tracten de dur endavant l'economia, no?
Sí, els càrrecs ahir, efectivament, no són gratuïts, o sigui, ahir tu vas per vocació i dedicació i no per ningun altre fi, i clar, el que procures és, doncs, dins del coneixement que tens tu, del teu sector empresarial, combinat amb els altres sectors empresarials o industrials, doncs, procurar el desenvolupament i el creixement, doncs, efectivament, de les empreses de la teua ciutat, perquè l'àmbit estava limitat a les empreses de la ciutat, no podíem donar servei a empreses de fora de la comarca, no, del Coll, o sigui, no, ni bé moltes voltes que no podien, ni les empreses de Cosentaina, ni Muro, ni Ibi, ni Castella podien tramitar les seues llicències d'exportació per allà, sinó que tenien que anar a Alacant, i era un dels temes que volien concentrar com al Coll, com a capitalitat d'aquesta comarca, i clar, totes aquestes coses les fes per devoció i per vocació i procurar sempre el benestar i el progrés del Coll. Uh-huh.
Sobre si amb llei d'influència s'ha avançat, pareix, sembla que n'hi ha, de fet s'ha arribat a acord per a casos puntuals poder atendre-los, no?
Sí, és que, vamos, era molt il·lògic, van tenir moltes reunions, especialment a la Cambra d'Alacant, que és la que acaparava tota la comarca, de lo incongruent que era que empresaris que estaven a 5 minuts d'ací del Coll tingueren que anar a Alacant a tramitar les seves llicències d'exportació i tota la documentació, a més del servei que tenies, pues, de subvencions i de l'IBACE i totes les històries aquestes. Bé. I efectivament, avui en dia, pues sí, avui ja pots fer-ho a través de la càmera, el qual també li dones més contingut al mateix paper que desempenya la càmera, i llavors, pues, jo depenir de que s'hagi produït finalment.
Molt bé. Javier Pascual és economista, és agent i corredor de segurs, titulat. Ha estat director general de Mutua Levante entre 1999 i 2012.
Sí. Bueno. Jo vaig estar, porta ja la Mutua, portava quasi 40 anys, jo vaig entrar de botones a la Mutua d'accidents, i després, pues, al cap de dos o tres anys em va passar a la Mutua de Segurs, que ja no... O sigui, la Mutua d'accidents depenia del Ministeri de Treball, anava en el pressupost de la Seguretat Social, i la Mutua de Segurs és una entitat privada molt similar a una caixa d'ahorro o una cooperativa, en la que els propietaris són els mateixos assegurats. No? O sigui, qualsevol assegurat pot ser conseller o gestor dins de l'entitat, si el nombra l'assemblea de mutualistes, com si fos Montepío. I ja el dic, vaig passar bàsicament per tots els departaments de l'entitat, fins que en un moment determinat, pues, em vam proposar la direcció general. Em va costar decidir-me. Ho vaig fer com a Sant Pedro, lo negaré tres veces, hasta que al final, pues, vaig dir, és un projecte, és un reto i un objectiu, i n'hi ha que fer-ho. I bueno, pues, crec que la decisió va ser acertada, perquè durant aquest temps, pues, ahí estan els números, els datos i el resultat de tota la gestió que es va fer.
Uh-huh. Han estat 40 anys, ho ha comentat, en Mutua Levante, però sí. Què es queda d'aquesta última etapa?
Bueno, pues el queda algunes coses que hagués pogut fer o acabar, d'alguns projectes que ja no sols en l'equip executiu que tenia, sinó en la pròpia personalment l'ambició que es podia haver tingut, de, pues, que és el que s'ha parlat sempre, i a més ha estat també moltes voltes, almenys en els círculs empresarials en els que jo m'ha manejat durant tot aquest temps, de reconvertir la Mútua com a entitat societària i una forma de societat que no té molt de sentit en una societat anònima, donar-li pas i cabuda als mateixos mutualistes perquè foren accionistes i tinguin els beneficis derivats de la mateixa entitat. haver fet una fundació jo l'haguera feta diferent del que s'ha fet, perquè la fundació realment el que fa és gestionar un patrimoni de mutualistes. El que no pots fer és no beneficiar directament els mutualistes. Entonces, haguera sigut el pas, igual que va fer Mafre, igual que va fer Mutua General, de reconvertir-se en societat anònima, haver donat unes accions a cada un dels assegurats que han estat allí durant el temps anterior a aquesta creació d'aquesta fundació, i a partir d'ahí, pues bueno, ja com majores àmbits i expectatives d'haver fet moltes més coses, no tant concentrat en l'àmbit de la comunitat, haver eixit més com estava intentant fer-se a territori espanyol, a ampliar fronteres i ampliar negoci i... Bueno, moltes coses que finalment no es van poder fer.
2012 va ser també l'any on es va esclatar la crisi econòmica, la crisi financera, la vam notar així a Espanya, i bueno, el mercat assegurador, imagina que també es veuria molt, molt afectat, no?
Sí, el que passa que el mercat assegurador pareix que sigui un mercat contracíclic, perquè normalment quan ha hagut més crisis, les companyies de segurs han guanyat més diners, pel senzill fet de que normalment, per almenys en els rams que es tocaven, que era automòbils, hogar i comerços i coses xicotetes, clar, la crisi n'hi havia menys es gastava menys el vehicle, la gent cuidava més el seu patrimoni, i llavors sí que és de veres que en aquestes èpoques és quan menys sinistralitat tenien les companyies i correlativament quan més diners guanyaven. I a la inversa, quan n'hi havia èpoques de desenvolupament i èpoques de creixement, i hi ha postcrisis, com és quan la gent comença ja a comprar cotxes, cases i torna a manejar-se l'activitat, clar, ja entres ahí en competència les altres companyies del mercat i llavors passa el que està passant avui en dia, que aquí és a veure quin preu és el més barat, qui dona més cobertures, independentment de que al final les històries de duros a quatre pessetes tampoc va bé.
Quina part de responsabilitat o d'agraïment podem donar-li a internet, a les vendes online?
Bueno, lo de l'internet és una cosa que inclús avui en dia, perquè jo continuo pues, mantenint contacte amb el sector assegurador, recibis notícies tots els dies de totes les companyies, tenim ahí dos o tres periòdics que són especialitzats en el tema, i l'internet no acaba de despegar. O sigui, l'internet el que serveix molt és com a instrument de consulta, de comparativa, però al final la contratació continua fent-se directament pues, a través dels mediadors o directament en les companyies. Sempre n'hi ha una relació més personal i més de servei en alguna persona que no en internet, perquè a l'hora de contratar vale, però a l'hora de reclamar ja és més complicat. I tindre que parlar pues, en maquinetes o en contestadors automàtics o per mucha intel·ligència artificial, que ara està molt de moda, de que su assessor li hemos assignado un chat o un assessor i tal, les preguntes són molt concretes i quan tens un problema de deberes no acabes de que és la virtut que tenen les companyies i els mediadors, de que tu qualsevol problema que tingues pues vas a parlar directament en una persona, no en una màquina, bàsicament.
Javier, has comentat que l'àmbit de l'assegurança és un termòmetre també per a saber com està l'economia. Com veu l'economia local?
Bueno, l'economia local... Jo ara que, per desgràcia, tinc que eixir més a fer visites i a veure amics i els companys fora del coll, jo continuo dient el que fa molts anys que vas dient, a mi em dol en el cor veure la quantitat de cotxes i de gent que se n'eix del coll a buscar feina fora i a fer feina fora. L'economia local, les últimes estadístiques diuen que érem una de les àrees industrials més desenvolupades, però clar, si mirem els percentatges, veiem que del 20% no passem. Entonces, clar, una població que bàsicament viu de servicis, de comerç, pues poco desarrollo puede tener. I entonces, clar, ja tenim així un problema de que no podem desenvolupar-se industrialment, que és el que més número d'empleos dona, i com a capitalitat de serveis ja no és Alcoi la capital de la comarca com era antes. Hi ha molta gent que per la facilitat de les comunicacions pues, es desplaça a la costa, especialment a Alacant o a València, que ja també la tens molt a prop, independentment de que el tren continuï sent un desastre, però no té molt de recorregut aquest sistema. A més tenim la prova evident de què és com i com s'ompli el centre comercial. I no n'hi ha tendes que duren, excepte les grans marques, que suposo que tenen les seues condicions pactades per estar allí, i com a polo d'atracció, però no hi ha molt més desenvolupament.
Com veu el vore? Encara s'acaba el passat per a, no sé, per a encaminar el futur, encara que siga en l'àmbit cultural i turístic, no?
Home, està bé la tasca que està fent-se en quant a procurar desenvolupar el tema del turisme, que deu d'acompanyar-se de serveis, perquè també és veritat que pues, en algunes històries que han tingut, pues, en Coepa o en Cierval, pues, anaves comentant, o en l'Agència Valencià de Turisme, o els consellers, que has tingut també molta relació. I el que ocorre és que si el turisme que tenim, mentre no es produeixi més relació o mos dugui més turistes, especialment de Benidorm, que són els que més a prop ho tenen, la gent que ve ací pues, disfruta molt del paratge, però no és una gent que, crec jo, per lo que a més també el dic de que comentàvem, que consumeix cada producte alcoià o de les tendes, perquè, clar, aprofiten els caps de setmana, no tens molta restauració per poder menjar ni per poder fer de copes. Evidentment, les tendes els caps de setmana no hi ha ningú que obriga. Entonces, el disfrutar de la muntanya, però clar, si t'endús el teu bocadillet de casa, poco más vas a fer. I entonces, pues, sí que està molt bé pues, tot el tema de museus i de recorregut, especialment el tema modernista, perquè també vaig apuntar per curiositat de veure realment el que ja coneixies, que t'ho explicaren bé i és recomanable i aconsellable que la gent ho faci. Però clar, tot això requereix molt de temps d'inversió i de maduració i que efectivament, pues, especialment el boca a boca, pues vaya comunicant-ho i entrant-se la gent i poder vindre.
Però econòmicament és la solució?
Jo crec que no, perquè no té ninguna repercussió, o no té quasi repercussió econòmica, té repercussió de coneixement, però clar, econòmicament aquí sí la solució no hi ha altra que o tindre indústria, o tindre empreses, o tindre empreses de serveis, que utilitzen molta mà d'obra o que tinguin molta gent i així. Per desgràcia, indústria pues, està prou complicat pel territori en el que estem rodejat de parcs naturals, zones d'amortiguació, amb la qual ja no queda quasi res per fer, han tingut històricament molt mala comunicació, i clar, avui en dia el veus, te'n vas per a la costa o te'n vas per a València i n'hi ha parcel·les que estan ja preparades per a posar l'enxufe i la maquinària que funcione. Clar, ja després de tant de temps és molt difícil que tu tinguis una empresa que vulgui vindre així. I els projectes que tens, pues, t'estomben, doncs és mal assumit. Al final, jo me recordo en l'últim pla, en la presentació d'últim pla general d'ordenació, que no hi havia puesto per indústria, bàsicament. I tot el que tu estàs preparant o presentant era una ciutat dormitorio, de la que ja en parla moltes voltes, que té una naturalesa molt bonica de vore, que es pot disfrutar, que se la pots aprofitar, però clar, tampoc pots fer més urbanitzacions de qualitat perquè la gent diga, bueno, aunque tinga que desplaçar-me mitja hora o una hora de viatge, però per lo menos l'entorn en el que vis és molt agradós i és molt bonico, però és que no hi ha tampoc mucho más que poder hacer.
Molt bé. Quins són els seus projectes actuals?
Bueno, jo el projecte era veure, pues, tornar a veure si podia incorporar-me al sector assegurador, perquè ja des del 2015 que no estic allà en la mútua, però clar, també és de veure que el sector assegurador en Alcoi únicament existeix la mútua de la Unió Alcoiana, dins de la Comunitat Valenciana ja no queden quasi companyies, perquè bueno, entre fusions i absorcions, que serà també al final el final de moltes entitats, pues, desplaçar-se a aquestes edats a viure o a treballar a Madrid o a Barcelona, aunque no és un problema per tot el tema de que pues, hoy està molt en boga el teletrabajo, les comunicacions són ràpides, no fa falta estar en els puestos presencialment, pues, treballes també molt en videoconferències, però clar, no hi ha molt d'espai per, aunque parezca un poc pedant, gent en tanta de currículum, en tant historial, i el que està buscant-se, pues, per desgràcia, per lo menos pas de la nostra edat, pues, és més gent jove, que està pues, licenciat, con dos o tres idiomes, que a voltes no saps realment si hi ha tanto currículum per a després pagar tampoc por ese currículum, con lo qual estàs soslayant l'experiència i totes les partides que tu tens del coneixement d'aquest sector en la contratació de gent molt jove que evidentment en el seu dia arribarà a los puestos que tenga que arribar, però no és molt difícil. Entonces, jo el projecte era veure, pues, això, el retornar al sector, ho veig complicat, sincerament. Podria, pues, personalment muntar alguna consultoria, alguna assessoria de negocis, però també és que l'àmbit és molt reduït perquè no tens tampoc així possible negoci per poder desenvolupar. Tenies que estar a altra volta, anar a les capitals i no sé jo hasta quin punt això seria econòmicament rentable.
Molt bé, pues li desitgem tota la sort i agraïm les seues paraules. Javier Pascual Corbí, economista i persona que ha estat al front de Mutualidad de Levante durant vora una dècada i que acumula 40 anys d'experiència en el sector. Javier, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Llegan las rebajas a Dormitienda. Disfruta de descuentos de hasta un 60% en nuestros productos. No te lo pierdas. Ven y aprovéchate de las rebajas de Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Y recuerda, en Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada de producto gratis. En Alcoy, calle Puente de San Jorge 6.
Con la llegada del verano y las vacaciones, solo piensas en relajarte. ¿Y qué mejor con un buen sillón o sofá? Aprovecha las super ofertas que por apertura te ofrecemos en Tresillos Muñoz. Somos fabricantes. Escucha, conjunto 3 más 2 plazas desde 420 euros. Cheslong desde 480. Sillón relax desde 230. Colores a elegir y tejidos antimanchas. ¿A qué esperas? Es tu tiempo de relax. Aprovecha nuestros increíbles precios por apertura. Te esperamos en Tresillos Muñoz, Centro Comercial Gormaz, local 32, Cocentaina. Descansa, desconecta, lleva una vida sana con Tresillos Muñoz.
José Miguel Ferri, alumno del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de València, ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral de la Politécnica. Su investigación ha estado dirigida por los profesores Rafael Balart y Octavio Fenollar. Hoy me acompañan en Hoy por Hoy Alcoy José Miguel Ferri y Octavio Fenollar. Bienvenidos y enhorabuena. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Bueno, José Miguel, ¿cómo comienza, inicia esta investigación? Pero primero queremos explicar qué representa, qué supone el recibir un premio extraordinario de la Universidad Politécnica de Valencia.
Bueno, pues la verdad es que es una motivación porque después del trabajo tan intenso que tiene que hacer un estudiante de doctorado para realizar su tesis doctoral, pues que te lo reconozcan, pues es importante, ¿no?
Bueno, comienza esa investigación? Porque ese reconocimiento ha llegado a ese trabajo hecho durante ¿cuánto tiempo?
Bueno, el tiempo que he invertido o que hemos invertido en la realización de la tesis ha sido relativamente corto, ha sido 3 años, cuando las tesis doctorales, pues normalmente la media son 4 años, ¿no? Pues debido a algunas circunstancias, pues hemos tenido que esforzarnos un poquito más para poder realizarla en 3 años, ¿no?
De ahí está el trabajo de los directores. Aquí tenemos a un codirector, a Octavio Fenollar. Cuando llegó al despacho este alumno o fue propuesta de los profesores, ¿cómo se planteaba esta investigación? Ahora diremos de qué se investigó.
Bueno, él ya había trabajado con nosotros anteriormente, luego tuvo un paso por la Universidad de Alicante, unos años estuvo allí y luego regresó con nosotros para enfocar un poco la tesis y ya que le estableciéramos un camino y marcarle un poco las directrices de una tesis. Y cuando lo conocíamos, sabíamos cómo trabajaba y no teníamos ninguna duda de que las cosas iban a salir como así ha sido.
Bueno, aquello que han premiado ahora esa comisión de la Universidad Politécnica de Valencia, pues investiga qué. José Miguel, ¿cuál es el objeto de investigación? Vamos a hacerlo un poco fácil.
Sí, el objetivo de la investigación fue, pues, va un poco enmarcado en la investigación sobre plásticos biodegradables. Todos sabemos que hoy en día, pues, hay una problemática importante con los plásticos convencionales, ¿no? Hay se está viendo todos los días porque, por ejemplo, los supermercados están eliminando las bolsas porque tienen un problema añadido, por ejemplo, en el mar, ¿no? Que los animales se quedan atrapados. Pues bueno, un poquito encaminado en desarrollar nuevos materiales, se decidió por utilizar el ácido poliláctico, que es uno de los biopolímeros más utilizados actualmente. Y bueno, este polímero presenta ciertos defectos, como es la fragilidad, hidrofilidad, o sea, absorbe agua, y eso es un problema a la hora de procesarlo. Y nosotros lo que intentamos es mejorar esas propiedades, ¿no? En concreto, lo que utilizamos son plastificantes para darle mayor ductilidad al plástico, ¿no? Y utilizamos aditivos de origen natural también, porque el ácido poliláctico luego puede ser utilizado en alimentación. Y claro, si tú pones en contacto comida con el ácido poliláctico y este ácido poliláctico tiene aditivos que son perjudiciales para la salud, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito
la investigación, esos 3 años de investigación. Octavio, aquello que se analiza, se estudia en los laboratorios, en los despachos del campus de Alcoy, aporta soluciones para la vida cotidiana, como bien ha explicado José Miguel, ¿no?
Pues totalmente, y de hecho pues estamos trabajando con algunas empresas que nos piden asesoramiento para formular algunos productos, optimizar formulaciones de plásticos, o sea que directamente tenemos una transferencia bastante, bastante directa con la industria, que muchas de las cosas realmente se quedan en el laboratorio, pero una parte, diría yo, que bastante importante, realmente sí que se llega a transferir a la industria de manera bastante, bastante efectiva.
¿Qué es lo que vio el tribunal? La comisión que evaluó esta tesis, que evalúa las propuestas para premios extraordinarios, ¿qué es lo que destacó del trabajo de José Miguel, Octavio?
Pues sobre todo el venir avalada por 7 artículos publicados en revistas internacionales de elevado impacto. Entonces eso ya da un bagaje de cara a leer una tesis, que es un trabajo que ya está avalado por miembros de comisiones, de editores de revistas, de hasta 7 publicaciones. Y además la temática, y que el informe que elaboró en este caso el tribunal, así lo mencionaba, y daba fe un poco de la calidad que tenía realmente ese trabajo.
José Miguel, ¿qué representa esto para su carrera, para su currículum?
Bueno, pues es un poco el inicio, ¿no?, del trabajo que desarrollamos en el departamento. Y hoy en día, como es un tema tan, tan importante el de utilizar nuevos materiales que sean biodegradables, pues es una de las líneas que tenemos en el departamento y que puede dar de sí mucho.
Que abre la puerta a futuras investigaciones. No sé si está ya en ello, ¿no?
Sí, sí. Realmente no solo trabajamos con este plástico biodegradable, sino que utilizamos varios. Y nosotros estamos continuamente realizando nuevos trabajos y mejorando ciertas propiedades que necesita la industria, ¿no?
Y para el departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales del campus de Alcoy, ¿qué supone, Octavio?
Este premio pues supone también un poco una motivación extra a continuar con la labor que estamos desarrollando. Ahora mismo hay varias tesis doctorales en marcha, un poco en el mismo camino, con un poco la optimización de formulaciones de plásticos biodegradables para que directamente se puedan utilizar en la industria. Y entonces, desde el nivel del departamento, como digo, un revulsivo y un poco la confirmación de que estamos haciendo bien las cosas.
Es un poco una reconversión, porque mecánica es una de las tradicionales, ¿no? Pero ha de buscar estas nuevas investigaciones, nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, realmente también un poco, como he comentado antes, porque la industria también un poco lo demanda. Entonces tratamos de investigar cosas que sean útiles para la industria y en concreto también un poco para la industria de la zona. Tenemos la zona de Ibi, Castalla, una industria con mucho plástico, podríamos decir. Entonces, bueno, también intentamos dar soluciones a problemas que nos presenta directamente la industria de la zona.
Bueno, pues agradecemos a José Miguel Ferri y también a Octavio Fenollar el haber estado aquí en Radio Alcoy para presentarnos su trabajo. Enhorabuena por ese trabajo desarrollado. Y también a Rafael Valar, que ha sido también codirector de esta tesis. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, un placer.
Amb aquesta cançó de Bressol arribarem a la una de la vesprada. És la petició que avui ens formula Ernest Llorenç.
Voldria escoltar la versió de Gypsy Jazz de la cançó de Bressol Mareta Mareta, una cançó de Bressol tradicional valenciana de les més tendres que conec. La versió que m'agradaria escoltar avui està inclosa en el CD My Gypsy Way, enregistrat pel músic, pel violinista alcoià, per altra banda, fill meu, Ernesto Llorenç. La versió està dedicada a la meua neteta Aitana, que des de que va néixer, quasi tota la meua vida gira al seu voltant. Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Radio Alcoy.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser.